Bon dia, passen 12 minuts de la una del migdia i iniciem en aquests moments aquesta hora del vermut, aquest espai de tertúlia, de mira, de xerrar una estoneta sobre l'actualitat que ens envolta, últimament doncs força moguda a nivell del país. I a casa nostra aquesta setmana resulta que una miqueta també, ho podien sentir fa una estona a l'informatiu amb Manel Sales, explicant-nos que el ple del passat dilluns al Consell Comarcal va donar molt de sí informativament parlant, i ara anirem a comentar una mica doncs, què es va dir en aquest Consell. Curiosament, dels punts del dia, els punts de l'ordre del dia van quedar una manera d'un un lloc no tan important, ja que es va fer aquest anunci, com us explicava el Manel, que els Mossos d'Esquadra es van presentar a l'ens comarcal amb un requeriment d'informació sobre el Consell Esportiu del Priorat, el que hem d'entendre com un pas més en la resolució d'aquest cas, que ja fa molts anys que arrossega. Jo diria que quasi els podríem posar de manera paral·lela al Consell Esportiu i la candidatura, i la candidatura avança, i ara sembla que aquesta qüestió del Consell Esportiu del Priorat també ho fa, i ho fa a instàncies judicials, ja que, pel que sabem, els Mossos van requerir aquesta informació amb una ordre del jutjat de Falset. Per comentar primer aquesta qüestió i d'altres de la nostra comarca, el que està passant en aquesta campanya de les eleccions del 21 de desembre, m'acompanyen el Miquel Jardí. Bon dia, Miquel.
I bona hora, tinc jo.
I la Cèlia Monós, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acceptar la invitació d'aquesta casa per comentar l'actualitat de la nostra comarca, que jo diria de... que comencem avui pel Priorat. Normalment començàvem bastant més lluny, i avui també potser haurem d'anar, però en aquest cas tenim aquesta informació damunt de la taula. Què us sembla aquest nou pas, ara ja a nivell de jutjat, perquè fins ara parlàvem tot el que s'havia dit era entre administracions, que si el Consell Comarcal, també la Federació... la Unió Catalana de Consells Esportius. Ara ja apareix un nou actor en aquesta trama, que és el jutjat de Falset, arran, entenem, doncs, d'una denúncia. Què us sembla aquesta qüestió?
Home, jo crec que primer hauries d'explicar, perquè la gent se fica una mica al dia amb tot això, és que es va parlar al Consell Comarcal. O sigui, que es va... Hi vas anar, tu?
No, tenim la informació que ens va... ens ha elaborat el Manel Salis, que explica això, que en el ple del passat dilluns es va informar que una setmana abans
els Mossos
d'Esquadra es van presentar al Consell Comarcal amb una ordre judicial demanant aquesta informació. Es veu que se'ls va donar la informació demanada, i afirmen que des del Consell Comarcal no tenen coneixement de qui físicament és el responsable del Consell Esportiu del Priorat, que aquesta és una altra,
sí,
una altra derivada.
L'hem discutit moltes vegades.
Aquesta és una altra derivada que també ho podem comentar, perquè que a dia d'avui no sàpigui qui és físicament el responsable del Consell Esportiu del Priorat, home, ja comença a ser una mica... Ja superem l'esperpent i anem a un territori ja no desconegut, sinó que em produeix una mica de vergonya aliena. Però primer tenim aquesta qüestió. Què us sembla aquest nou pas? Servirà per solucionar tota la qüestió del Consell Esportiu?
Si ha entrat per via judicial, pues, la cosa pinta que pues, d'alguna manera o altra se solucionarà, o a favor o en contra, perquè en piqui intervé un jutge amb aquestes qüestions. Primer que res, quan tingui tota la informació, tota la recabació de la informació, llavors ja ell ja decidirà, no? Però això no ho recordo ara, però porto un d'anys de cua, això del Consell Esportiu, no? I esclar, jo és que ja ni recordo de què és ja l'acusació.
Bueno, bàsicament és que hi ha 70.000 euros,
sí,
que es reclamen 70.000 euros a l'entitat i no se saben...
Que se van fer mal ús, o s'han gastat sense facturació, o... Bueno, la base és aquesta, no?
Hi ha una petició de 70.000 euros que
jo no,
no se sap a què respon.
Me'n recordava que havia una acusació de diners, això sí, però doncs no la quantitat de 1.000 o 70.000 euros.
Clar, i bàsicament la qüestió aquesta de que no només hi ha el tema econòmic, sinó que també, arribats en aquest punt, és que tenim una comarca, la nostra, que no té una entitat tan important, o almenys que fa temps jugar un paper tan important de cohesió. Algo tan raro de dir, escolta, que dels Guiamets acaba ser ja una distància, dels Guiamets el de Molins és una distància, i les activitats esportives quan jo era jove, o sigui, una mica servien per això. Estem al 2016 i això no hi és. I no, no és que sigui el 2017, és que podíem anar al 2015, etcètera, etcètera, etcètera.
2017 estem, a punt del 18.
No ho sé, jo tampoc no... O sigui, he sentit tornar al llarg dels anys i he sentit coses, però tampoc no sé molt bé com és. Jo és que tinc un problema amb el Consell Comarcal, que tampoc no em dona... Tenim una comarca tan disgregada i de tants petits municipis que el Consell Comarcal havia de ser, diguéssim, l'òrgan gestor d'un munt d'iniciatives. I això que deien de que els consells comarcals amb les vegueries o amb un altre tema, o que hauríem d'anar a mancomunar serveis, jo crec que el Consell Comarcal ja havia de fer aquestes funcions de mancomunar serveis a molts dels municipis petits.
No,
clar, aquest és la, diguéssim, l'objectiu, entenc jo, que és el que havia de ser. No de duplicar, sinó de fer tots aquells esforços que els petits municipis no poden fer. I el tema són cultura, el tema és esport, el tema és tota aquella cosa que cohesiona. El que no entenc és com és que cada vegada que apareix un organisme no el sabem gestionar. Uh-huh. O sigui, jo no entenc com és que no sapiguem gestionar. O sigui, podem gestionar coses sense calés, però amb calés no podem gestionar res, no ho entenc. No, aquí jo, se m'escapa, eh? Vull dir, se suposa que quan tens calés pots fer moltes més coses, no vol dir llençar, sinó simplement uh-huh. te dona les eines i et dona les esquenes cobertes com per arribar molt més a lluny i fer més esforços i implicar, i no, jo no ho entenc.
Aviam, 70.000 euros són molts diners per gastar-te'ls sense justificar.
Clar.
Molts diners. Però clar, com que sempre aquí s'ha parlat de que era un òrgan independent del Consell Comarcal.
Però que tenia presència del Consell Comarcal i també dels ajuntaments de la comarca.
Bueno, llavors, s'està en veritat de tal manera això, que clar, bueno, és independent del Consell Comarcal, sí o no? Mm-hmm.
Sí.
Però depèn del Consell Comarcal, llavors dius...
Però la llei
no ho entenc.
O sigui, hi ha una llei que és molt divertida, que és la de la transparència.
Sí.
Vale? La llei de la transparència
és molt recent.
És molt recent, però...
Exacte,
bueno, deu ser recent per alguna cosa, també.
Anava
però
d'abans, això.
És molt transversal, també. I la transparència no vol dir res, només vol dir demanar explicacions i poder-les demanar i poder, diguéssim, fer auditories o fer el que faci falta, però aquí no és tan senzill.
I justificar...
Fondre o desaparèixer o no poder...
Aclarir.
Treure papers. És que no ho entenc, això tampoc. Clar, no sé, que dius, ostres, és que és veritat, fas el recompte i se'ns han escapat, no sé, 300 euros.
Uh-huh. Això,
no,
bueno, això,
pot,
això
ser.
Pot ser.
Pot ser.
Pot ser.
Però clar, són molts calés.
No sé, jo, com que les entitats teòricament estan fiscalitzades...
Però
vull
això...
Dir, escolta, no sé, aviam...
Sí que és recent, però quan... Sí que és recent i sí que la llei de la transparència i sí que... La fiscalitat que ens passa a Catalunya, de que qualsevol entitat, siguis una coral, siguis una associació ja gran, siguis no sé què, has de donar explicacions a Hisenda, qualsevol entitat ha de donar explicacions.
Jo et puc parlar de l'entitat que jo soc,
clar,
que és la presidenta, que és l'associació de disminuïts. Estem no fiscalitzats, estem superfiscalitzats.
Superfiscalitzats.
Hem de passar una auditoria obligatòria cada any, que l'hem de pagar nosaltres,
sí,
i no et pots despistar ni un euro, eh? Vull dir, ha d'anar a zero tot. S'ha de demostrar la gasolina que has gastat per anar d'aquí a marxar amb una fira. Vull dir, llavors, clar, ben altres estem tan fiscalitzats i que no podem desviar-nos ni un euro, això no ho acabo d'entendre massa, tampoc.
Bueno, d'on veníem i com estem ara?
Sí, perquè 70.000 euros, déu-n'hi-do.
Donem per molt.
Sí. I és una cosa que jo la considero com estranya i tot. Vull dir, cada vegada que en parlem d'això, no... això que diu el Jordi, que no se sàpiga ben bé qui ha sigut el responsable, el president...
No, qui és... almenys
dia...
jo entenc que és qui és el responsable a dia d'avui, que dius, home, venint tota la història que té el Consell Esportiu, el mínim que podríem és tindre una miqueta de compte amb aquesta qüestió, perquè sabem que està damunt de la taula, i repeteixo, el més greu és que no hi ha activitat, i que damunt es digui això, pues aquí hi ha algú que ha fallat.
Jo ara no ho he vist, però jo recordo que fa anys que ho vaig estar buscant i sortia com una notícia de premsa dintre del web del Consell Comarcal. Però era com una... existeix això i tenim aquesta tasca. Però no apareixia res més, eh? No apareixia ni links, ni maneres de contactar, ni res. Si no recordo malament, perquè ho vaig estar buscant
ni
cop...
Ni activitats.
Ara no ho sé com està, eh?
No,
ara no ho sé dir, però...
No,
no,
inclús
la informació que hi hagi, eh? Vull dir, inclús la manera de contactar o tot això, però en aquell moment era com un salvapantalles. Tot allò que...
Que teòricament hauria d'estar funcionant, perquè un consell esportiu per això serveix. Vull dir, escolta, tenim...
Teòricament és el més dinàmic que hi ha, eh?
Exacte. No et fa anys que està parat. Ja això fa... és un dels misteris que ens envolten aquí, que, bueno...
No, no, i el problema, jo és que més enllà del misteri, repeteixo, és la qüestió aquesta de... era molt important en el seu moment perquè servia per unir poblacions que estaven molt llunyanes, que
exacte,
continuen estant, això no, no,
sí,
no,
la geografia és la mateixa,
però almenys hi havia una activitat que permetia als joves, als nens fins i tot, conèixer via els jocs esportius, que si anaves al Molà, que si anaves a Cabassers, a jugar escacs, el que sigui, i això que sembla tan senzill era molt important, perquè vulguis o no, cohesionava, feia que la gent es conegués. Això ja fa uns anys que no hi és. Que es coneixen a la jornada per l'institut? Sí, però ja tenim un institut de Falset i un institut de Cornudella. Ja no és el mateix.
Ja ho vehicula un altre organisme que no és...
O no hi ha vincle, o no hi ha relació. És això, per mi, l'efecte més pernicós de la no existència o de la no activitat, clar, jo no m'atreveixo a dir no existència, no activitat del Consell Esportiu del Priorat, perquè estem perdent una cosa que no és tangible, que no li podem posar un cost econòmic, monetari, però sí que jo
que
entenc que ja és del futur.
I que és necessari.
Que som quatre gats, però almenys com us coneguem els quatre?
Sí,
Aquí hi ha el problema, que són quatre gats i han desaparegut 70.000 euros. Això passa al Consell Comarcal del Barcelonès i, bueno, 4.000 euros són dos rals, no?
Poca activitat tenen al Consell del Barcelonès, que penso que només tenien com a funció ocupar-se de l'enllumenat de les rondes o una cosa així. Circula, ho hauria de mirar, perquè no sigui que fos una fake news d'aquestes noves, però ja fa força temps que circula el fet de que quin sentit tenia tenint l'àrea metropolitana, tenint Barcelona... l'existència d'un consell comarcal, però...
Barcelona té diva, que això va per damunt de tot. Diva és tan potent que no cal res més.
Diputació de Barcelona, pel...
Sí, perdó, Diputació de Barcelona és més potent que la gent, per tant, és la que ho gestiona i ho vehicula tot, sigui el que sigui.
Bueno, aquí tenim la dita.
No és lo mismo. No té el volum ni la capacitat, però bueno, és el que és.
Bueno, doncs estarem pendents de noves informacions, veure que sí, ja que les administracions locals no han sigut capaces de treure l'entrellat, a veure si el jutjat de Falset treu o aporta una miqueta més de llum a tot aquest cas que tan mal ha fet, més enllà de la xifra o dels números o dels diners.
No, i potser també estaria bé, a part de, diguéssim, d'aquesta etapa que s'hauria d'investigar o s'hauria de veure fins on ha arribat, doncs si aquest organisme que és necessari se li pot donar futur, se li pot donar presència i pot existir, si no existia fins ara o no se sap, qui ho representarà a partir d'ara.
Se suposa que arran de que es posi de manifest que no funcionava, que les coses anaven malament, al començament del 2016, hem de marxar, a començament del 2016, el Consell Comarcal van establir que hi haurien dues comissions, l'econòmica i l'esportiva. L'esportiva era per veure que es fes alguna cosa. La Unió Catalana de Consells Esportius va assumir aquesta organització i coordinació de les activitats esportives a la nostra comarca, i l'econòmica, doncs, de veure on havien anat a parar aquests 70.000 euros en què s'havien de demanar responsabilitats. I aquí estem, desembre del 2017, i entra, repeteixo, com dèiem al començament, entra un nou actor en tota aquesta, en aquest drama, com ella no se li pot dir, en aquesta qüestió del Consell Esportiu Prioratí. El Consell, però, o l'actualitat del Consell, ens va deixar altres qüestions importants d'aquest dilluns, com per exemple el fet de que un tema que aquest sí que és nou, aquest jo crec que és nou del 2017, tota la qüestió del riu Siurana, i es va aprovar, o es va comunicar, que es demanaria els serveis d'un ganivet d'advocats especialitzats en qüestions mediambientals per redactar un informe tècnic sobre la situació del riu Siurana. O sigui que el riu Siurana comença una qüestió, repeteixo, del 2017, però que aquesta sí que sembla que tindrà història, i cada vegada es va agafant més força, fins i tot des de la CUP, van preguntar per què Esquerra i el PDeCAT, l'antiga Convergència, el Priorat voten una cosa i el Baix Camp voten una altra, que també és una derivada política força interessant, a dir, bé, està molt bé això d'esta coherència, o es demana certa coherència, veurem què acaba passant. Com veieu aquest nou pas del Consell Comarcal respecte al cas Siurana?
Bueno, el cas Siurana ja també molt temps que fa que va, ja està bé.
Aquest és recent, Miquel, aquest any, bueno, és quan hem començat a veure que hi havia un posicionament important de...
Però quants anys fa que es parla del riu Siurana?
Aquí fa molt, però que hem...
Però que no s'han posicionat
que
fins
ara. Que hi ha cert
ara,
consens,
vale. Pues ja
que cal fer alguna cosa i que s'acaba la sessió que hi havia amb la comunitat de regants, no sé si és de Riu de Canyes...
Riu de Canyes,
això s'està a punt d'acabar i a lo millor algú vol canviar alguns termes.
Bueno, no sé, aviam, com si d'una vegada se fiquen ja de potes a l'assumpte. L'altre dia vaig passar pel pantà de Siurana, a Cornudella, i està totalment sec. Vull dir, el vaig poder cruzar pel mig. Aquest és el primer problema que tenim.
Bueno, aquest diria que ni els d'aquí ni els del Baix Camp podem fer res, és el que hi ha. La qüestió
però també
és l'aigua que marxa.
Intervé molt mal, eh? I llavors el caudal ecològic. Aviam si d'una vegada el caudal ecològic és el que ha de ser, també.
De totes maneres, jo insistiré, me penso que cada vegada que toquen temes d'aquests insisteixo en el mateix. Insistiré amb els... amb que a vegades només s'incideix amb temes d'aquífers o amb temes d'aigua, amb coses d'aquestes quan hi ha una baixada o quan hi ha un tema de sequera. Però sí, això és important quan damunt de la taula s'està fent un estudi de com han de créixer les poblacions, de com ha de créixer el turisme, de com ha de créixer altres factors que són el nostre dia a dia o el nostre regadiu. Vull dir, quin tipus de plantacions, quins conreus. És que sembla que siguin camins que no es trobaran, vies que no es troben mai, i no pots fer qualsevol previsió ni econòmica, ni social, ni del dia a dia sense tindre en compte els recursos dels que tenim. És que sempre comencem al revés. Quan ens fan falta diem, ostres, és que no tenim prou recursos, és que potser no havíem d'anar en aquella direcció. Ja. És, ningú parla quan diuen, bueno, hem d'incrementar el turisme o hem de... Bueno, ho podem fer. No si ho podem fer per espai, sinó si tenim els recursos per poder-ho fer. I l'aigua, ara per ara,
és
lo bàsic. O sigui, el Sala Martín fa molts anys que deia que l'or no es menja, però qui tingui el poder de l'aigua tindrà el poder del món. Mm. I l'aigua és un bé que no només és escàs, sinó que, com que en fem mal ús, a vegades som capaços de contaminar. Vull dir que, si no recordo malament, a Estambul hi ha uns dels tenen com uns dipòsits enormes, i quan els atacaven, com que allò venia d'una mina, ells sabien que si no tallaven la mina contaminaven tota la ciutat. Per tant, hem de tindre molta cura amb aquestes coses, no només amb els recursos que tenim, sinó amb la seva protecció. Clar, aquí quan la notícia és un gabinet d'advocats especialitzat en qüestions mediambientals per redactar un informe tècnic sobre la situació del riu Siurana, jo ja m'esgarrifo, perquè estem parlant d'una gestió. No estem parlant només de si tècnicament, perquè els advocats, diguéssim, no és un tema, no són ambientòlegs o no són altres tipus de professionals. Seran els que diran si la gestió d'aquella aigua és la correcta o no, però no si el cabdal o si, diguéssim, els recursos que tenim duraran...
Suposo que si són mediambientals sí que ho podran dir, tot això.
Bueno, si és un equip pluridisciplinar, sí. A mi com un gabinet d'advocats ja m'esgarrifa.
Bueno,
saps?
Això sí, però ja com que el Jordi dit mediambiental, dic calla, que almenys comencem bé.
Sí, però jo m'he quedat amb el primer, no amb el segon.
Ja, perquè mediambientals vol dir que sí que estudiaran el tipus de terreny, el tipus de conreu, el
bueno,
que ens convé.
Bueno, a mi la gestió d'això, sí. I la gestió sí que és més de contractual, però no és tant el recurs existent. Uh-huh. No sé.
Bueno, és igual, el riu Siurana s'ha de moure d'alguna manera, s'ha de començar a parlar d'ell, perquè ja fa molts anys que en parlem, però fins ara no s'ha ficat damunt de la taula, que és el que ha dit el Jordi abans, i ara és hora que el Consell Comarcal se comencés a parlar d'això, en sèrio.
Ja fa...
Perquè ja està bé, els anys que portem amb el riu Siurana. El que passa que fins ara érem quatre penjats que ho reclamaven i no passava res. Però bueno, ara ja la gent ja s'ha donat més compte i la gent del priorat encara
bueno,
no.
I potser mentre tothom marxava a esperitat del priorat no es necessitaven tants recursos. Però en Pic Nantos també han pres una decisió de sobreviure aquí.
Exacte.
Nosaltres necessitem aquests recursos. Clar, les situacions canvien, per això estic dient que no només s'ha d'analitzar com va, sinó també quines necessitats hi ha en cada territori. I quin, si aquí volem apostar pel turisme, doncs aquí ja comencem a marcar paquet, a veure què necessitem i què no.
Sí, sí, això és clar.
Si fins ara no apostàvem pel turisme, potser no necessitàvem tants recursos.
Doncs ja veurem què passa en aquesta qüestió. Comencem aquest 2017, que el Miquel apuntava que ja s'acaba. Certament ja queden 9 anys, queden escassament 3 setmanes mal comptades. La qüestió del riu Surana, no cal tindre una bola de vidre ni tindre dots visionaris per veure que el 2018 serà una qüestió molt important, i si no, penseu, els que ens esteu sentint, que el Consell Comarcal i la Plataforma de Defensa del riu Surana o aquells representants que hi hagi de la nostra comarca s'hauran de seure a parlar amb l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. O sigui, no és una negociació a dos bandes, sinó que hi ha uns quants actors implicats que faran valdre els seus drets pel que fa al tema de la cessió, i que per tant podem tindre una negociació, si no llarga, pot ser...
I agents potents, vull dir.
Sí, sí, no.
Sí, no, però bueno, hem de pensar que els drets d'un també acaben quan trepitges els dels altres, I això és el que ens està passat durant molts anys aquí al Priorat, I del pantà de Margalef, perquè no n'estic ben bé assabentat, però més o menys també n'haurem de parlar un dia o altre del pantà de Margalef, I els dels Guiamets, que són els tres que tenim. O no, Jordi? Dels Guiamets no dius res?
Dels Guiamets, comunitat de regant del Baix, primers d'allà del Baix Priorat, em feia gràcia, format, els socis són pagesos dels Guiamets, de Marroig, de Capçanes, entre d'altres, no ho sé.
Tota l'aigua dels Guiamets s'utilitza al Priorat?
No, també hi ha una part que se'n va a la Ribera, si no tinc mal entès.
Pues d'això estic parlant. Doncs d'això estic parlant, home, si tenim tanta escassetat d'aigua, la Ribera som més rics que nosaltres amb aigua. Tenen un riuet allí que es diu Ebre, Vull dir que hi haurem de ficar la cullerada amb tot.
Doncs us he de demanar, sisplau, que es poseu els cascos, perquè tenim la primera teca del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, soc el Joan. Escolta, està molt bé, ara ha sortit la plataforma pel riu Siurana. Ara surt la plataforma, la PAC, pels desnonaments. I els polítics en són? Per què els paguem?
Això és el que voldríem saber nosaltres.
Per què els paguem? Tu et penses que han de sortir tres i fer una plataforma, i els del Consell Comarcal, que són els polítics de la comarca, què fan? Que m'ho expliquin. No?
De moment han fet això, Joan. Han demanat...
Sí, bueno, ja. I el dia 21 hem d'anar a votar. Llavors sí que mos demanen el vot.
Com sempre.
Que m'ho expliquin, perquè, claro, tantes plataformes... Al final semblarà això un país de petrol.
Bueno, però aquestes plataformes, Joan, surten perquè els polítics són ineficients. I ja està bé que surtin aquestes plataformes. Si no, estaríem perduts del tot.
Que no cobrin. Si són ineficients, que pleguin.
Bueno, ja, això és el que diem tots, però no ho fan.
I sortir la foto, doncs per això podem sortir tots. No sé si m'explico, no?
Sí, sí.
I no parlo precisament dels polítics del Priorat, Déu meu, Joan.
I abans parlàveu dels esports del Consell Comarcal. Què fa el Consell Comarcal? Oh, no hi ha... Què fa?
Bueno, té una bona patata calenta aquí, amb
bueno,
això.
Però és igual, però el dia que van a fer una reunió, si no tinc mal entès, tenen un sou. Pues la gent que se'l guanyin, I jo per treballar, per cobrar un sou, he de treballar. Vale?
D'acord, doncs, Joan.
Adéu.
Gràcies per participar en aquesta tertúlia. Crec que... és una d'aquelles situacions que em fa molta gràcia, perquè crec que no he dit els telèfons i ja tenim una trucada, cosa que m'agrada molt, i de pas animo també a altres oients que vulguin participar, com ha fet el Joan, que els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-1135, 977-83-1135. Avui tenim el tècnic oficial, I per tant la cosa va bastant més rodada del que acostumava a anar aquest inici de temporada. Hem parlat del tema del Consell Esportiu del Priorat, hem parlat de, com no, la qüestió de la batalla del riu Siurana i també acabo amb l'última qüestió que ens destacava el Manel Sales en l'informatiu, aquesta decisió del Consell Comarcal de presentar una queixa formal pels talls de subministrament elèctric, també un clàssic de la nostra comarca, a part de ser zona d'ombra d'internet, també tenim els talls elèctrics que de tant en tant també ens afecten.
Sí.
Bueno, veig que esteu dubtosos, doncs donarem pas a la nova persona que ens està demanant participar en aquesta tutoria. Bon dia, amb qui parlem?
Toni Borreig, de Miravet, de Bosguard.
Pot repetir el seu nom?
Toni Borreig, de Miravet.
Toni Borreig, alcalde de Miravet. Digui'm.
Bueno, però és una pena com una altra, i no em considero polític, Miquel?
Digue'm, Toni.
No, res, era una qüestió de forma, perquè fa anys vaig estar estudiant el tema de la Siurana,
sí.
Arran de la plataforma de defensa de l'Ebre i totes aquestes cosetes. No, que m'ha fet gràcia al mateix temps voler aclarir el fet de que a la Ribera tinguem més aigua. Mm-hmm. L'aigua, diguem, la veiem passar, perquè la secada de Miravet, però si no tinguéssim pous de 300 metres de fondo, doncs m'atirien igual que els cebatros, no?
Mm-hmm.
No, i en definitiva, ficar damunt la taula el que sempre jo he defensat, que és la qüestió territorial. Si som capaç de queixar de que la llista d'Esquerra no m'agrada la número 2 perquè s'ha carregat l'Hospital de Mora, i s'enfaden la meva gent perquè dic això, però és veritat, pues també vull defensar el sentit de que hòstia, el Priorat és conca de l'Ebre. I que, en definitiva, pues, anem a parir tots al mateix puesto. Sí? Res, era això.
Doncs moltes gràcies, Toni, per aquest aclariment.
I no pareu.
I gràcies per la trucada.
No, tots aquests aclariments són interessants, això. Mm-hmm. Perfecte.
Doncs li agraïm molt a Toni Borrell que ens hagi aclarit aquesta qüestió respecte a la Conca de l'Ebre, per això ens ha d'assenyar que la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, també formi part, sigui un dels actors a l'hora de parlar de l'aigua del Siurana. Veurem doncs com va aquesta reunió, perquè entenem que a la llarga s'hauran de trobar tots els actors i veure què hi ha damunt de la taula, els diferents interessos, i a veure si s'aconsegueix que totes les parts quedin satisfetes. Estarem molt i molt pendents d'aquesta qüestió que, repetim, el 2018 serà un dels moments més importants que es viurà arran que la concessió sembla que s'acabava, si no el 2018, crec que el 2009, o sigui, està molt, molt a propet i, per tant,
és el moment de parlar.
Es posarà damunt de la taula. També ho és el fet de com està el Siurana o respecte a un dels cabals ecològics del Siurana. També és una qüestió a tenir en compte. I no hi afegeixo el topogravo perquè si no ja tindríem aquí tot l'escenari. Més qüestions que tenim aquests dies, com no, ja estem en campanya electoral, que us està semblant la campanya, aquesta, us sembla una campanya normal?
Diguéssim, tal com va la campanya, com que nosaltres ja no som normals, no pot ser una campanya normal. No? Tothom s'apropia del nom normal.
Mhm. I va dir l'Albiol que no érem normals.
I la Inés també. La Inés Arrimadas també va dir que volia que es tornés a la normalitat o que volia que fóssim normals. No, no som normals.
Sí. Bueno, home, no és una campanya normal, entre cometes, perquè encara que ho hagis de tornar a repetir fins a la societat, hi ha gent a la presó. I mentre hi hagi gent a la presó o a l'exili, doncs no pot ser mai una campanya normal. Que el vicepresident Junqueras no pugui participar a la campanya electoral ja és una cosa totalment anormal. Com los altres, com el president Puigdemont que hagi de fer... Ah, no es pot dir president.
No.
Bueno, doncs el president Puigdemont des de Brussel·les hagi de fer la campanya tipus Rajoy, no?, per pantalla plana. Pues, per tant, normals no són. I en quant a la campanya, no sé, la veig bastant, per ara, bastant light. La veig molt tranquil·leta per part dels partits independentistes, vull dir, m'esperava més. Ens ataquen los nacionalistes
més
espanyols, aquests li foten fort, però trobo que els altres no...
Però jo també crec que no es pot contestar diguéssim, les bajanades que sents, no, és que no les pots
bueno,
contestar.
De quan
en
quan,
ni val la pena.
De quan en quan necessitem algun rufiant, també, eh?
Sí, però jo crec que s'ha d'anar en una altra direcció, però,
bueno, però jo
contra
parlo
rèplica
amb
això
i diu,
és no
té
sentit.
Que us deixeu xafar. I, bueno, això em sap greu que m'ho diguin. Què vols que et digui?
Però quan t'ho diuen, t'estan xafant, van a per tu, i et diuen aquestes bajanades, i encara et veus que a Brussel·les s'omple, què més dona? Saps allò? Ja, és un...
Espero
és
que el de Brussel·les
ne
prengui nota
important.
A tothom. Bueno, el Juncker no en prendrà nota perquè aquest costa enemic del Mariano i del rei, que aquest no la prendrà la nota.
Ja que parles de prendre nota, és que no puc deixar de treure, perquè és una cosa que em va sobtar estar fins a nivell personal, perquè és allò de que no sé si veure el titular del País d'ahir, un dels titulars no el més important de portada, però sí que estava a la portada, i és que el separatisme com era? Tècnic, si em pots donar un cop de mà, t'ho agrairia. Passeja el seu odi per Brussel·les o una cosa així, o mostra el seu odi a Brussel·les. Clar, dius, estem parlant del País, que el 70 se suposa que va ser la referència de l'esquerra de l'estat espanyol. Veus tanta mala intenció, tanta mala fe, dir, però quin odi que...
Per això,
es van
això,
cremar banderes espanyoles, no sé, o banderes belgues, o es van fer crits contra el Rajoy, o contra la Soraya, saps, de Santa Maria, o contra el Zoido, o contra Millo.
No, perquè a més, inclús quan hi ha provocacions ningú hi cau, i això és l'avantatge també. O sigui, no hi pots lluitar contra això. No és que no hi puguis lluitar, és que no té sentit, és perdre el temps, no ens entendran mai a la vida.
Però una cosa és que no ens entenguin el que sigui, i l'altra és tergiversar totalment.
Sí, és que és l'única manera.
El sentit, com que ho faci
sempre
el
fan
País,
això, Jordi,
que...
vull dir, és la seva manera d'actuar.
Però si no ho tergiverses, ens aplaudirien. Clar, i això no...
No, però
no
pots
cap...
dir, ja està, 45.000 catalans se'n van a Brussel·les de pont.
45.000 o 90.000, que bueno, encara ho discutirem eternament.
No, cal...
Bueno, eren més de 45.000.
Bueno.
Però bueno, això és el que menys importància té, però tergiversar les notícies és la fórmula que aplica la dreta a Espanya.
Però clar, que ho faci Miquel, tothom ho diu, que ho faci el País, el diari que va marcar precisament la premsa de l'estat espanyol, qualsevol
bueno,
mena
però...
de projecte periodístic en paper que es vulgui plantejar en aquest país tindrà, vulgui o no vulgui, el País com una referència.
Bueno,
que faci això és
cap
que ja,
canta,
ja és...
Quina idea política té el País? Doncs ja ho veus últimament, la idea política que té. Doncs no cal dir res més.
Jo no sé si és perquè perden lectors o què li està
quan,
passant.
Quan parles,
no, no
quan parles
sigui...
amb gent de la dreta et diuen, no, és que, escolti, a mi no em digui res, que això ho ha decidit un jutge, per exemple, lo de l'Oriol Junqueras. I dius, però aquest jutge només diu animalades, perquè tildar l'Oriol Junqueras d'extremadament violent... Home, dius, escolta, a Llistremeres la gent està... té por de que pugui sortir a matar amb algú. Home, no fotem, tio. Vull dir, se basen en uns recursos legals que és que hi ha un nen de 5 anys i estem parlant de jutges i de fiscals. I llavors, sents a gent que són pues, molt versats amb la justícia... que són catedràtics, això, diuen, és que això el govern espanyol no ho pot fer perquè aquest article això no ho permet. Oh, i com és que ho fan? Oh, bueno, ho fan perquè com que ningú els diu res, ni a Europa els diuen res, doncs fan-lo... apliquen les lleis i els articles com a ells els hi convé. I els fan de cantar cap a un costat o els fan de cantar cap a un altre.
Quan estem parlant de separació de poders, que ja hem arribat a la conclusió que no hi ha separació de poders...
No, aquí en aquest país no.
La separació de poders antigament era una... i podies parlar del poder judicial i podies parlar del poder polític i d'aquestes històries, però amb el segle XXI la separació de poders inclou els poders mediàtics. Per mi, el poder mediàtic forma part d'aquesta mateixa unió entre el poder econòmic, entre el poder polític, entre el poder legislatiu i el poder mediàtic. Jo, per mi va tot en un paquet.
Ara t'he de donar la raó i et donaré un contrafort al teu argument. Jo quan era jove i estudiava periodisme m'explicaven, no? Perquè els grans diaris, que si el País, que si el periòdico, que no sé què, les grans ràdios, la SER, no sé què, i clar, m'he fet més gran i he vist que ja no és un diari, una ràdio, una web, estem parlant d'autèntics grups, sí, grups mediàtics, mediàtics i grups econòmics, o sigui, grans empreses, que resulta que la seva activitat és explicar què passa.
O sigui, quan tu parles que el grup Prisa, per exemple, o qualsevol d'aquests grups, no només té un fotimer de diaris, de ràdios, d'altres mitjans de comunicació o participacions, i no només en un únic estat, sinó en diversos estats, perquè quan van haver publicacions als diaris francesos i deien no és que al darrere hi ha el grup Prisa, no és que al darrere hi ha no sé qui. Clar, les forces mediàtiques, no és que dius com és que ha decantat el color d'aquell diari, no ha decantat el color d'aquell diari. Aquell diari pertany a un grup financer brutal que no és que es degui... Clar, no és que es degui amb aquells electors, és que si no... ho fa amb aquests termes, segurament altres promocions econòmiques o altres negocis o altres punts els aniran detriment, vull dir que i saben qui els interessa que hi hagi el govern i saben qui formen part d'això. A mi que em diuen, no, és que el poder econòmic va per davant del polític. Tampoc no és realment així, perquè al final, com que no hi ha separació de poders, no saps qui
van
és l'ou o la gallina abans,
sí,
no?
Van tots junts. Sí.
Per tant, si els polítics surten de polítics i es posen a les empreses energètiques, si, i són unes empreses que es basen bàsicament en l'economia, perquè ells, la majoria del que venen és impost o és benefici, perquè les fonts energètiques són molt més econòmiques de les que nosaltres les paguem a l'hora de consumir. Per tant, tot aquell decalaix és els seus propis beneficis. Per tant, no hi ha tanta diferència. A mi no manen el poder econòmic sobre el polític. No sé qui mana sobre qui, perquè tot és exactament el mateix. I jo no diria que han decantat els diaris, diria que és el mateix. Està fusionat.
Te'n recordes tu quan el Felipe González va dir los polítics, quan pleguessin de la política haurien de tindre els mateixos diners que quan van començar?
Això no se'n recorda ni ell.
No. Va dir una altra frase memorable que va dir los polítics no haurien de treballar mai amb una multinacional i ell ne treballa amb dos.
I ell ha ressuscitat que... últimament, sí. També, que tampoc no calia que ressuscités.
Bueno, pues aquest, com que té ànim de protagonisme, ha ressuscitat. I clar, aquestes coses ara surten a la llum que ja no se n'en recorden.
Clar,
no?
si ho mirem bé, diguéssim, hi ha altres mitjans de comunicació que han sigut o de petit format o que són públics. I això ens ha passat a València, ha passat a Catalunya, i què van fer els governs? Doncs carregar-se. Canal 9 se'l van carregar, la tele se la van carregar, vull dir que... I si tu mires, jo ja dic això, que estan una mica fora dels grans grups i fora de l'estat espanyol com a manera de funcionament. Si tu mires el Tele Aragonesa, de lo que és ara a lo que era fa 15 anys, és que no té res a veure.
En què, en favor o en contra?
Bueno, ara només hi ha jotes tot el dia.
Només hi ha?
Jotes tot el dia. Ja. No hi ha les notícies, no es pot... Abans allò, nosaltres... aquestes teles les veiem. L'aragonesa, la valenciana, la
gallega, la basca...
Totes aquestes les veies. Ara la meitat no les pots veure i les altres són infumables. Clar.
Sí, bueno.
I s'han quedat allò amb un format...
Televisions folklòriques, que és el que al seu dia es volia que fos TV3 abans de néixer.
Bueno, que és el que ha sigut aquests últims anys, que és el que ha sigut aquests últims anys TV1, ha sigut monarquia toros monarquia. I això ha sigut...
Els diumenges a la nit encara fent alguna pel·lícula interessant, però últimament ni això.
Però moltes de les hores les han dedicat a això, amb toros i monarquia, que dius...
I llavors,
tampoc no cal.
Llavors diuen que TV3 no és plural i que doctrinean, i clar, quan diuen aquestes coses potser no se n'en recorden ara la sanció que li han ficat a TV1 per manipular, però des de la Comissió Europea aquesta sanció, no espanyola, des de la Comissió Europea TV1 se l'ha sancionat, sí.
Jo el que més...
per manipular les notícies, a més els mateixos treballadors de TV1,
els mateixos redactors,
sí,
tenen una queixa constant i periòdica sobre el tractament de les notícies de TV1, de la falta d'imparcialitat. I això no es diu a la campanya electoral. I és una de les coses, veus, que són massa fluixets amb aquestes coses. Tot això ho haurien de dir. I això es pot dir amb bona educació, vull dir, no cal que faltés el respecte.
Miquel, perquè la pel·lícula dels diumenges a la nit que emetien, l'emetien amb subtítols i en versió original.
Ah.
Ho havies de tocar tu, però ho feien. Que dius, anem bé, ara ni això. TV3 tampoc, és que anem gaire bé, que només fan el divendres a la nit i poca cosa més, i alguna del dissabte quan els hi pega. Però bueno.
Bueno, però estem parlant amb la televisió plural
en
quant a notícies.
Jo vull que parlin en anglès i que hi hagi els subtítols, que el meu nivell és el que hi ha.
Sí, això ho feien abans, ara no ho fan, eh?
Sí, els divendres a la nit a TV3 ho fan, però sí. Clar, és que hi ha cada pel·lícula que dius, és que no es pot mirar, per molt que vulguis mantenir l'anglès, aprendre anglès, no pot ser. Bueno, després d'aquesta petita pinzellada d'humor...
Les enquestes, tu... Com estan les enquestes?
A mi les enquestes...
No explica el dia.
A mi, Miquel, si voleu,
deu ser un grup mallat,
les poseu, ja sabeu que podeu posar temes damunt de la taula i pel que veig teniu moltes ganes de parlar de les enquestes.
Les enquestes espanyoles tenim a l'arrimada, de president.
Jo cada vegada me les crec menys. Tot i ser exestudiant de ciència política, i que suposo que algun dia ho acabarem, perquè és força interessant, jo cada vegada és que els hi veig menys, veig més molta cuina, o sigui, molta preparació de resultats, i no només en els números que tenen, sinó a l'hora de triar les mostres. Perquè, clar, aquesta informació es comença a saber. Curiosament, abans ens queixàvem del País, una de les últimes coses que ha fet és ensenyar... després d'un número de simulacions, quin és el número d'escons que poden treure. I està molt bé. Estem parlant de 15.000 simulacions, no estem parlant de 5 o 10, no. Després de fer 15.000 simulacions, quins són els resultats que més o menys s'acosta? Això és nou d'ara, ens ha costat una mica, però bueno. Sí. Jo sóc bastant escèptic. Tant les d'aquí com les d'allà, això també t'ho he de dir.
Sí, sí.
Jo crec que fins a l'última setmana tampoc no cal especular molt més, perquè podem passar milions de coses. Fins a l'última setmana.
És que no, però és que tal com està 22, tot tan polaritzat, és que lo del CIS, amb tota la simpatia respecte pel Centro de Investigaciones Sociológicas, que té coses molt interessants, com la qüestió dels problemes, l'índex dels problemes de l'estat espanyol, pues està molt bé, però clar, quan comences a cuinar resultats... Aquí ja no anem, i em queixo tant de... Me'n fio tan poc del CIS com tinc les meves... agafo el del CEO, que és el de la Generalitat, el Centre d'Estudis d'Opinió, també quan surt alguna cosa. Totes les cuines, a mi no m'agrada. Cuinar s'entén com el fet de retocar les dades, barrejar dos conjunts de dades diferents per tal de emetre un previsible, o sigui, una previsió...
Què t'agrada tu?
Tipo lo del temps, no, una previsió del número d'escons que poden treure. I dius, bueno, escolta, tu digues el que diu la gent i ja està. Si us en està una mostra...
Però si ho maquilles, estàs intentant treure a la parrilla televisiva una cosa que t'agrada a tu. Sí, perquè si no, no ho maquillaries, Jordi, home, no fotem.
Bueno.
Ja els coneixem els espanyols.
És que no, Miquel, no cal ni que ho maquillin, agafes determinades dades unes altres i et surt. Pues
això és com hauria de ser, però no és així.
Però tampoc, jo crec també que ni si ho volguessis fer amb la millor intenció del món, ni si ho volguessis fer amb tot el suport que necessites, amb tota l'objectivitat i totes les eines i amb una població molt plural i molt... Tampoc ho encertaries. No, tal com estem ara... Jo crec que no ho encertaries, perquè jo crec que està molt clar, o el 90% de la gent té molt clar si es decantarà pel 155 o per la independència, potser un 85% o un 90% ho té clar, però a partir d'aquí, si agafaràs uns o altres, no és tan senzill.
I aquests faran decantar la balança.
Aquests faran decantar la balança, però a més no crec que cap enquesta... tingui la certesa de que la resposta sigui la que vagi també el 21. Saps? Ni si la fessis bé, transparent i sense intentar que les enquestes facin girar el vot amb algú.
D'aquí encara no 15 dies ho sabrem. El dia 21 al vespre ja ho sabrem.
Bueno.
Falten 15 dies només.
Falta una eternitat.
Bueno, sí.
És una eternitat, això. Almenys amb el nostre dia a dia.
Bueno, potser, però ara ja portàvem unes setmanes, a part del dia que vas vindre, que vaig dir, no, estem una setmana tranquil·la.
Oh, jo estava molt esmarada.
I era veritat, les coses com siguin.
Tampoc no estem tan tranquils, perquè diguéssim, l'aixecar l'ordre judicial dels exiliats...
L'euroordre.
I totes aquestes gestions que es fan entre mig, tampoc no és tranquil·litat, perquè jo vaig pensar, ostres, està molt tranquil, però, ostres, el Rajoy se'n va a...
A Brussel·les.
A Brussel·les i a Anglaterra i no sé què, el Brexit i tal. Miro i dic, hòstia, els de la CUP no diuen res. Ostres, les de la CUP són al Quebec. Saps? I començo a mirar, dic, aquí tothom està fent feinya fora i no ens n'entarem aquí de què carai passa.
Bueno... Bueno, perquè això el volia comentar, aquesta retirada de l'euroordre, que això és una vergonya a nivell judicial espanyol, he llegit alguna cosa, passa que no ho he plegat perquè no m'ha donat temps, de que aquest euroordre des de Brussel·les la rebutgen, la retirada de l'euroordre.
No, sé si... no, el que jo he entès és que... És que...
Això us ho pregunto, perquè no ho he entès.
Jo el que vaig entendre és que el català havia anat allà per dir-los que quan un país deia que s'havia d'extraditar per una sèrie de delictes, sí, se tanquessin els ulls i es digués que s'extradita per aquests delictes.
Sí,
per i això... Europa va dir que no, que ells seguirien analitzant i mirant si estaven d'acord o no,
perquè,
no
hi havia...
perquè hi ha delictes que no són comuns a tota Europa, per tant no sí, podien això... prevaldre sobre els altres.
Però ara parlo de l'aixecament de l'euroordre, que clar, tothom ha vist que això és una trampa, perquè si accepten l'euroordre, doncs clar, portaran el Puigdemont aquí, només el podran jutjar d'una de les quatre coses que, i llavors, clar, això es treu els colors a la justícia espanyola, dir, perquè esteu fent aquí. Però a la xecala, vulguem dir, no, ara pots anar allà, però no xafes a Espanya perquè totes les acusacions se mantenen.
Sí.
Però es veu que Brussel·les ha contestat alguna cosa sobre aquest aixecament de l'euroordre. Algo ha dit. Per això us ho preguntava si ho sabíeu.
Normalment no acostumava a dir res. A mi em va fer molta gràcia la declaració del ministre català de, és que clar, com que hi ha diferents sensibilitats jurídiques dels diferents estats i això som en una unió de diferents sensibilitats jurídiques, potser el problema és aquí.
Torna a estar amb el mateix, no? Que s'ha de pensar una mica a l'engròs, no? Allò en petit format.
Però clar, és que si em toques lo meu... Si em...
No, ja... clar...
Tornem a estar al cap del camell, que sí que estem més al final d'aquesta hora del vermut. Agrair-los, com no, al Miquel i a la Cèlia que hagin volgut participar en aquesta penúltima hora del vermut, perquè entenc que la del 23 ja he de preguntar a la direcció si encara ens fan treballar o no. Gràcies per estar aquí, gràcies per acompanyar-nos una més i a veure si ens retrobem l'any vinent per veure com està, com acaba el 21, perquè serà interessant veure què passa aquell dijous.
Molt bé.
Moltes gràcies. Dir,
moltíssimes gràcies. Gràcies. També a ells i molt, moltíssim, molt, perquè ara feia unes setmanes que ningú ens deia res des de l'altra banda del fil telefònic. Agrair-li al Joan i al Toni des de Miravet que ens hagin trucat i també hagin volgut participar, un des de Falset i l'altre des de Miravet, en aquesta hora del... Moltíssimes gràcies a tots dos i, com no, al nostre tècnic, al Miquel Ferrer, que d'aquí 4 dies ja ens marxarà perquè ja comença a fer cameos per la tele i, clar, com que la tele és tan cridanera, això de fer de tècnic de Ràdio Falset és poca cosa. Ja ens n'agradarem molt, Miquel, que així sigui i que tu passis i disfrutis també. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent aquí a l'Hora del Vermut a partir de la 1 i 5, bueno, entre la 1 i 5 i la 1 i 4, siguem honestos. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.